Moto de Sasha, un programa de...
És la una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. En marxa la primera de les aturades previstes aquesta setmana, la del sector sanitari. Aquesta primera jornada ha estat convocada per la Intersindical i se suma a la que ja hi havia prevista del Sindicat Metges de Catalunya per demà i dijous, així com els dies 1, 2 i 3 de febrer. L'augment de personal i de sou i la reducció de les ràtios són algunes de les peticions del sector. L'aturada afecta tot el sector des dels centres d'atenció primària fins als hospitals, si bé els serveis mínims garanteixen el funcionament d'urgències i unitats especials com les UCIs, les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia. De seguida ho ampliem abans, però repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 24 de gener. Un altre col·lectiu que també és en vaga des d'avui són els i les secretàries judicials, que fan aturades de forma indefinida per reclamar al Ministeri de Justícia les millores salarials acordades l'any passat per compensar l'ampliació de competències i responsabilitats que porten assumint des de 2009. En total estan cridades a la vaga unes 4.300 persones. El fred dels darrers dies ha afectat la carxofa i altres productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. Diumenge les temperatures van baixar més del previst i la majoria de camps es van glaçar. Això ha comportat pèrdues en la producció, segons assegura la pagesia local. El Cèntric Espai Cultural fa un repàs de la història del Prat des de mitjans del segle passat fins pràcticament l'actualitat a Gerard Jiménez, l'objectiu del fotògraf. La mostra s'ha fet a partir d'una tria de les imatges que el pretenc va cedir a l'Arxiu Municipal. I pel que fa als esports, aquest cap de setmana s'han celebrat els Campionats de Catalunya d'atletisme en categories absolutes, sub-23 i sub-16, en pista coberta a Sabadell. En absolut, l'atleta potablava de l'Hospitalet d'Atletisme, Javier Lorente, ha estat medalla de bronze i en la prova dels 400 metres hi haurà una marca de 48 segons i 53 centèsimes. Ho repassarem tot plegat en la segona part al Prat Esports amb Míriam Roures. Pel que fa al temps, jornada avui marcada pel fred i les nuvolades. El cel estarà tapat pràcticament tot el dia amb valors que no superaran els 9 graus. Els núvols podrien descarregar ruixats de cara al vespre i la major part de la ciutadania pendent de si neva. Comencem el control tècnic amb Valeria Incapié Ramírez i qui us parla avui, Víctor Asensio García. En marxa, la primera de les aturades previstes aquesta setmana, la del sector sanitari. La vaga afecta a tot el sector, des dels centres d'atenció primària fins als hospitals, si bé els serveis mínims garanteixen el funcionament d'urgències i unitats especials com les UCIs, les de neonatologia i els tractaments de quimio i radioteràpia. Repassem tots els motius d'aquesta convocatòria amb aquesta entrevista de Rocío Santa Eufemia Gutiérrez a la delegada sindical de Metges de Catalunya, Sílvia Membrillo.
Arrenca la vaga de metges de Catalunya, convocada pels dies 24, 25 i 26 de gener. Aquesta primera jornada ha estat convocada per la Intersindical i se suma a la que ja hi havia prevista del sindicat Metges de Catalunya per demà i dijous. L'augment de personal i de sou, la reversió de les retallades i la reducció de les ràtios són algunes de les peticions del sector. Per conèixer els motius d'aquestes aturades en detall, saludem la metgessa especialista de Medicina Familiar i Comunitària i delegada sindical de Metges de Catalunya de la Metropolitana Sud, Sílvia Membrillo. Sílvia, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia. Bé, gràcies.
En primer lloc, hem avançat una miqueta, hem fet unes pinzellades d'alguns d'aquests motius, però explica'ns en detall què us ha portat a fer aquesta vaga des de Metges de Catalunya a 25 i 26 de gener, però des d'avui també per la Intersindical.
Sí, bé, la situació que estem vivint a la sanitat, a la sanitat pública, a l'atenció primària, potser amb una progressió silent, no?, que va carregant, no?, ja fa bastants anys, ja fa anys que vam començar a parlar als mitjans, perquè la primera afectació que va haver, si ens posem una línia històrica per veure una mica l'acúmul de malestar i de situacions que estem patint, no?, a les retallades de sobre el 2010 aproximadament, que vam perdre, pues, a primària més de 1.000 facultatius o facultatives, allà ja van començar a tenir molta sobrecàrrega a nivell d'assistència. Jo parlo sobretot en l'assistència primària, però aquesta vegada a Metges de Catalunya, com a defensor i representants del col·lectiu mèdic, hem convocat a tothom, perquè després poder tocarem el tema, però evidentment, com ja sabem, el metge de família no treballa en sol, hem de treballar en cadena amb tots els companys de l'ambulatori, amb tots els companys de l'hospitalària, i això vol dir que hi ha un moment en què el metge de l'atenció especialitzada hospitalària està saturat, al de família li arriba, al que no pot assumir-se, i així estem una mica. És una cadena que està obturada a tots els nivells ara. I per això parlem des de facultatius. Ens hem adonat que no podem anar sols, que hem d'anar junts, perquè és un problema transversal a totes les especialitats. Aleshores, parlàvem de les retallades del 2010, es van perdre molts facultatius, la feina és la mateixa, tenir la matèria que fa de serveis, i el que va començar a passar és això, no?, que va començar a fer-se les llistes que diem xicles d'atenció primària, no?, que la llista cada cop, tu comences amb un número de pacients i cada cop està més engrossada perquè van ficant tot el que ve, perquè si abans, pues això, la plantilla estava completa, pues en un ambulatori de 12 persones hi havia 12 metges, ara pues, en les retallades va baixar. Després de les retallades, és el primer factor que us deia a nivell històric o cronològic, no? Després de les retallades, pues, això, la feina és la mateixa, nosaltres comencem a, bueno, sobrecarregar-nos, a treballar una mica més del que es pot amb una qualitat i dignitat humana, no? Aleshores, després d'això, portem uns anys acumulant i ve la pandèmia, no? Enmig havia d'haver negociacions de l'empresa, pues, s'han posposat perquè no hi havia pressupostos, etcètera, no? Que això se diu acord de mesa sectorial. Després ve la pandèmia i tothom, tots els col·lectius, tots els nivells, com ja sabeu, pues, bueno, van estar allà pues, donant el 120%, no? Molta gent ha donat molta part de la salut i alguna gent, per desgràcia, ha deixat la vida, però la sobrecàrrega que tenim, no?, com a persones humanes, ha arribat a ser pues, molt alta. Això repercuteix, això, reducció de plantilles. Si hi ha males circumstàncies per treballar, la gent marxa fora. Estem tenint molta fuga de gent MIR, no?, que a priori es formen aquí, li donem una molt bona formació, marxen a altres països perquè són joves, tenen una vida per fer i la pot ser igual aquí que a Dinamarca, no? I tota aquesta suma de situacions ha fet que estem tenint una qualitat assistencial deficitària, perquè quan surts al carrer o preguntes a la població, doncs moltes vegades, doncs, el meu metge em donen per un mes o em donen per 20 dies, o he anat a urgències i no hi havia molta gent i no m'han pogut atendre perquè havia esperat 3 hores. O sigui, tot això ha estat un acúmul de circumstàncies que postpandèmia pensaven que poder s'arreglaria, perquè poder era la reinvenció del sistema, que molta gent deia, i sembla que no ha estat així, que l'estem reinventant com una mica de pedaços, no?, I hem dit prou.
Quines seran les afectacions d'aquesta vaga? Perquè ja m'ho avançaves, és una vaga a tots els nivells, afecta a tothom. Quina serà la incidència? Hi ha serveis mínims? Perquè, clar, és el que em comentaves, no és el mateix urgències que les consultes.
Sí, la situació com és... Com s'han juntat, no? O sigui, diferents convocatòries. Perquè nosaltres, com deia, doncs, per la situació del facultatiu, que és una persona que es forma 10 anys, que després se'n va a un altre país a exercici, aquí no li donen la situació, i la situació correcta. I per tot el que he explicat abans, nosaltres estem ara concretament defensant el bon tracte del facultatiu perquè no marxin, que són els que representen menys la plantilla a nivell quantitatiu, no? La resta de sindicats estan fent una convocatòria pues, molt justa del que necessitem, que és defensar tota la sanitat. I aleshores, avui comença una de les primeres vagues. Nosaltres, Metges de Catalunya, la fem 25 i 26. Llavors, el que s'ha determinat de mínims normalment és el 25% el primer dia i si s'ha seguit, i com hi ha més dies convocats, la resta es decideix el 33%, perquè pues això, la població, l'usuari, no quedi sense atendre les coses que són importants. Les coses importants són les que pues, no poden esperar dos dies de vagues més. Hi ha coses que poden esperar. Tinc una dermatitis, que tinc un atac al peu que fa 5 dies, pot esperar dos dies més, no? Hi ha coses que no poden esperar dos dies, com ja tots imaginem quines són, no? Aleshores, 25% primer dia, 33% de mínims de plantilla al segon dia o els següents. I avui, pues, de moment, hi ha una vaga convocada que és intersindical, si no m'estic equivocant, i aleshores nosaltres comencem demà. Els mínims de demà pot ser que siguin això, entre 25 i 33%, perquè al final, o sigui, tenen 24 hores per comunicar-nos, hi ha hagut alguna errada de xifres. Però penseu que un quart de plantilla estarà, perquè la població, no, nosaltres evidentment com a professió de serveis, de servei de salut, no poden deixar desateses les situacions importants, vol dir agudes greus, que no puguin esperar dos dies. I amb això també afegeixo que COAPs i hospital urgències són 100%. Però també és una crida a la població, com deien, que, sisplau, pues això, no? Un dolor del peu que porta 4 dies, pot ser, poso exemples, però poden ser, pot ser no és una urgència que no pugui esperar un dia més a que acabi la vaga, evidentment, pues, un dolor toràcic, un dolor abdominal, un sagnat, està clar que han d'anar als serveis d'urgències, tenim COAP al 100% de la plantilla i serveis d'urgències hospitalaris al 100%. A nivell de metges de plantilla, qui s'adhereix a la vaga, doncs tenim reduïdes doncs això, cirurgies, consultes externes, als mínims, que han de ser les cirurgies urgents, les oncològiques i les que no poden demorar per la patologia que sigui greu.
Sílvia, estem a temps d'aturar aquesta convocatòria que arrenca demà per part de Metges de Catalunya, perquè ahir mateix us vau reunir amb el departament, sí que cercaven haver alguns avenços, tot i que hi ha temes com el tema de les ràtios, per exemple, que no acabeu d'estar d'acord. Avui us torneu a reunir amb el conseller Balcells. Quina és la situació a hores d'ara?
Bé, la situació és la intenció de que tothom pateixi el menys possible. La població, si li estem traient un servei a la vaga, nosaltres, que ens desgasta la situació, que és traumàtic, que molts companys es resisteixen a la vaga sabent que és una de les mesures complementàries més efectives per aconseguir alguna cosa, perquè desgraciadament a les taules és molt lent tot. I ho dic perquè la situació és tant de bo fem el menys mal possible, la vaga o no es convoqui, o no es porti a terme o sigui dura, curta, però les negociacions sí que són dures. Ho dic perquè, clar, el distanciament d'on partim és alt, perquè ara mateix estan negociant punts a la mesa sectorial on és que és increïble a vegades que pensem, ja parlo ja com a facultativa, com a metgessa de família, que per formar-te i estar a l'ambulatori ha hagut de passar 10 anys de formació, a vegades les diferències entre el que es volen oferir i el que creiem que és just, que és això, que no marxi la plantilla, que no hi hagi ambulatoris amb 4 metges menys de l'equip, que al final no tinguin pressupost ni per cobrir aquests 4 metges perquè estan fent altres projectes. O sigui, la distància és llarga i volem, amb tota la intenció, que s'escurci, que arribem amb un que sigui just, perquè els nostres companys doncs, vegin que hem aconseguit una dignitat per la qual tornin a estar orgullosos d'exercir. I bé, tant de bo s'ajuntin els termes. De moment la vaga segueix convocada a dia d'avui.
Quins són els objectius, llavors, de la reunió d'avui? Espereu arribar a un acord per poder desconvocar-la o almenys apropar-vos més a aquests temes que em comentes que esteu una miqueta més allunyats? Quines són les peticions o què espereu de la trobada d'avui?
Bé, nosaltres tenim un argumentari, una llista de peticions, no? Que és el que dèiem, que és de cara pues, això, a millorar les xifres de facultatius per poder fer una assistència correcta, per poder complir objectius que demanen de números, de llistes d'esperes, de resultats. Estem també demanant un factor que la gent i la població, i a vegades ni nosaltres mateixos, perquè depèn quan un treballa en una empresa, doncs es queda amb la dada que li fa la seva empresa. Estem amb més de 120 proveïdors que pacta el CatSalut, que això vol dir que hi ha moltes empreses que negocien les coordinacions i els productes complementaris que diuen que són les peticions de proves, etc. Tot això a vegades es dilueix massa al circuit, no? Aleshores, també volem això, que es faci una contractació més propera amb menys esglaons burocràtics. I això seria important perquè així tots els professionals serien de la mateixa, tindrien les mateixes característiques i condicions. I a vegades tenim, per això, que cobren la guàrdia una mica més que els altres que estan a l'altra empresa que cobren una mica més, no? O sigui, voldríem homogenitzar les condicions, millorar-les per suposat per evitar la fuga de coneixement, la fuga de metges i metgesses, i un pressupost per la primària més alt, que això fa molt de temps que ho demanem i ho demanen tots els sindicats que estem convocats. I aleshores, això, doncs, en una situació, suposo que política gerencial difícil, doncs, tant de bo, doncs, ja dic, podem arribar a aquest punt, eh? Però com, hi ha uns mínims que no podem deixar passar. Perquè hem aguantat, com us dèiem, no? Ja portem com 12 anys d'acúmulo. Aleshores, bueno, com és un malestar molt, que t'ha anat cremant molt, no podem ara, doncs, això parar per res, no? Per una miqueta de necessitem unes condicions dignes, perquè no hem parlat, però ja sabeu que hi haurà moltes jubilacions d'aquí a poc i aquestes places, hi ha molts ambulatoris del, doncs, del Prat, tenim alguns, vull dir, es quedaran sense aquests metges i no hi ha plantilla per suplir perquè els MIR se'n van, perquè la gent no vol estar regular pagada i perquè si ve gent sense... Per llei no es pot, però si ve amb una formació més baixa que altres països, el MIR no és un sistema tan ben... també organitzat com el nostre i la formació no és bona, també baixarem qualitat si no tenim l'atenció adequada i si falta més personal i no es cobreixen aquestes jubilacions que són molt imminents, tindrem més càrrega, més cupo, més gent que tractar, menys temps, menys qualitat. O sigui, demanem tot això, que en general no és tant, que és simplement una plantilla amb un millor pressupost i amb unes millors condicions, perquè no parlem de guàrdies, de condicions que després empalmen la guàrdia perquè a vegades hi ha contractes que t'obliguen i perquè a vegades no troben agenda per fer urgències. I, en fi, és tota una situació que s'ha acumulat i que necessitem no parar una vaga per petitíssimes millores que ofereixin.
Si tot segueix així, com comentàvem, la convocatòria de metges de Catalunya arrencarà demà i també s'allargarà demà passat, però no són les úniques aturades. També heu plantejat una vaga de facultatius precisament pels dies 1, 2 i 3 de febrer.
Exacte. Això ha estat així perquè, el que et dèiem, tenim un pool de companys, de metges i metgesses que ja et dic que podés per la resiliència que m'ha pres, perquè estem en contacte amb el malestar cada dia i això també fa aprendre molt d'acceptació, no? Però la sensació de burnout que us deia o de malestar és bastant gran, però hi ha gent que fins i tot s'anestesia, que es diu. Aleshores és, doncs ja quasi, ja n'hi encaixo, ja segueixo aquest ritme, no tinc ganes, estic cansada, em prenc un calmant, em prenc un ansiolític, no? Però ho dic perquè hi ha aquests, hi ha un grup, jo he fet una observació que personal, diguéssim, però que és així, que molta gent s'anestesia, resisteix i fins que pugui, no? I altres estan molt malament i decideixen, no? Reduccions de jornades, excedències, permisos sense sou, que estic dient, permís sense sou, la gent a vegades prefereix quedar-se a casa, cuidar-se perquè està molt malament i després ja tornaré, no? Aleshores, ho dic perquè hi ha una part d'aquests companys que es demanen vaga indefinida, però ja, indefinida vol dir cada dia no vaig a treballar ningú dia, 10, 15, 20, 22. Això, de cara al sistema, és una pressió molt alta, però també té moltes conseqüències. I aleshores hem decidit, farem una vaga fraccionada, diguéssim que és una sèrie de vagues consecutives, però per no fer una indefinida que seria cap dia sense atendre la població en una llarga temporada. Això poder, pensem que, bueno, que 10 anys no s'arreglaran en 2 dies, segur, però que no podem callar. I aleshores pues, ho farem fraccionat perquè pues, això, la població no tingui un impacte tan gran. Nosaltres també mantenim força perquè no és fàcil. Hi ha una repercussió per tothom, fer una vaga no té conseqüències negatives també.
Doncs, Sílvia, estarem ben pendents de totes les vostres passes, us seguirem de prop i esperem que arribi el més aviat possible una solució. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Tant de bo per tothom i moltes gràcies per oferir el vostre espai i donar-nos veu. Ens veiem al carrer, com diem.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
I un altre col·lectiu que també és en vaga des d'avui són els i les secretàries judicials, que fan aturades de forma indefinida per reclamar al Ministeri de Justícia les millores salarials acordades l'any passat per compensar l'ampliació de competències i responsabilitats que porten assumint des de 2009. En total estan cridades a la vaga unes 4.300 persones. Entre les reclamacions hi ha l'equiparació de la seva categoria a la de jutges i fiscals després d'haver d'assumir més responsabilitats. Un acord que ja es va tancar amb el Ministeri fa mesos, que fins i tot es va publicar a la seva pàgina web, però que mai s'ha executat pel veto imposat pel Ministeri d'Hisenda. Cristina Llaràs és representant de la Unió Progressista de Lletrats a l'Administració de Justícia Crítica.
Aquest paquet de millores estava tancat i quan vam signar l'acord ens van dir que tenia a l'aval del Ministeri d'Hisenda i després vam veure que aquesta esmena que es tenia que fer en una llei que es tramitava al Parlament no s'havia introduït, vam preguntar el per què i ens van dir que el Ministeri d'Hisenda no donava el vistiplau a aquestes reformes legals per aconseguir aquesta adequació salarial.
Cristina Llaràs s'ha mostrat astorada al constatar que ha estat el mateix PSOE qui ha tombat l'esmena introduïda per altres partits polítics que obligava el govern a aplicar aquesta retribució econòmica.
Vam aconseguir introduir aquesta esmena per aconseguir aquestes reformes i quina és la nostra sorpresa? Que el mateix Partit Socialista, el partit que està al Ministeri de Justícia, ens veta aquesta esmena. Amb la qual cosa doncs nosaltres no hem tingut més remei que convocava la vaga indefinida.
Una aturada que incrementarà els prejudicis al ja de ser per si col·lapsat el sistema judicial. Amb aquesta vaga s'hauran de suspendre molts judicis i altres tràmits, com per exemple el pagament de pensions alimentàries. Fem una pausa publicitària i tornem de seguida.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Per començar bé l'any, activa el benestar de la teva boca i prepara't pel millor somriure. A les clíniques dentals d'instituts odontològics, ara tens un 20% de descompte en tots els tractaments d'odontologia general. Demana cita a ioa.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Medi ambient.
El fred dels darrers dies ha afectat la carxofa i altres productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. Diumenge les temperatures van baixar més del previst i la majoria de camps es va glaçar. Això ha comportat pèrdues en la producció, segons assegura la pagesia local. Així ho expressa el vicepresident de la Cooperativa Agrícola del Prat, Xavi Oliva.
Que durant el dia faci el fred que fa avui, doncs fins i tot va bé. No és inconvenient. El problema és que diumenge, ahir dilluns, nits clares, la temperatura, sobretot el diumenge, va baixar a menys 1, sense res d'humitat, i això significa glaçada negra.
El gel crema les fulles exteriors i pot arribar a afectar-ne el cor. D'això en diuen glaçada negra. Aquest cop, però, sembla que l'afectació ha estat més superficial, tot i que algunes carxofes han quedat tocades. Així ho expressa en un altre cop a Xavi Oliva.
Al final d'aquesta primera brotada, aquestes carxofes que estàvem acabant d'acollir, doncs, bueno, doncs, aquestes sí que les han negrit i que algunes, doncs, el fred ha glaçat fins a dins del cor. O sigui que hi ha una merma. Tenim una merma en la producció, això és evident.
La pèrdua de producció tindrà un efecte directe en el preu de les carxofes que ja s'ha encarit a Mercabarna. Unes glaçades generalitzades que tindran també conseqüències no només a les carxofes que trobarem a les parades de productors locals i els pròxims dies. També deixaran marques a les carxofes que ara neixen i que es colliran d'aquí una setmana. Ara bé, més enllà de l'aspecte exterior de les carxofes, Oliva ha insistit en que no cal patir ni pel bon estat del producte ni pel seu gust. Encara és aviat per posar xifres a les pèrdues de producció de carxofa, però des del Parc Agrari del Baix Llobregat asseguren que tota la pagesia del territori s'ha vist afectada i que també ha tingut impacte en la varietat Green Queen, suposadament més resistent a les inclemències del temps.
Cultura.
El Cèntric Espai Cultural fa un repàs de la història del Prat des de mitjans del segle passat fins pràcticament l'actualitat a Gerard Jiménez, l'objectiu del fotògraf. La mostra s'ha fet a partir d'una tria de les imatges que el pretenc va cedir a l'Arxiu Municipal i que recullen espais com els camps de cultiu o les factories que formen part d'un Prat ja desaparegut. Escoltem el Javier, el Gerard i la Teresa Jiménez Pérez, fills i filla del reporter gràfic.
El recordo sempre el meu pare, sempre amb una càmera a la mà. Tota la història del Prat, mentre des que va comprar la primera càmera, l'any 59, perquè abans vas néixer tu, doncs des de llavors fins ara, tot el Prat està, tota la història està en fotos d'ell.
Jo me'n recordo fer de xerpa, no?, portant càmeres, sí. Ma mare portant càmeres, nosaltres portant càmeres, perquè sempre, aguanta'm la càmera un moment. I moltes de les fotos que veig per aquí, doncs, clar, nosaltres érem amb ell quan les feia a vegades.
Escenes de la vida quotidiana a carrers i places, moments històrics com la construcció de la nova parròquia de Sant Pere i Sant Pau, la gran nevada de 1962 o més recents com la crescuda del Llobregat de 2000 formen part d'aquesta exposició que també és un homenatge a Gerard Jiménez. El seu fons se suma al d'altres personatges cèlebres del Prat com Ramon Avia o Jaume Codina i que serveixen per complementar el fons històric de l'Arxiu Municipal. Marga Gómez n'és directora i cap de patrimoni.
Als anys 60 ja es començaven a fer algunes fotos, però eren actes oficials. Sempre són inauguracions, algunes obres, però què fa la gent quan hi ha una nevada? Què fa la gent quan surt d'excursió? O com van a berenar o quan van a jugar al canal que ara està tapat? Tot això, si no són en aquest tipus de fotografies personals, familiars, domèstiques o d'aficionats, no les tindríem. Per tant, la importància d'aquests fons privats és que ens ajuden a complementar la informació que posem a l'abast de la gent i sobretot també de les persones que fan investigació històrica.
La mostra de Gerard Jiménez, Mort, es pot visitar a la sala d'exposicions del Cèntric Espai Cultural, equipament que també és seu de l'Arxiu Municipal que custodiarà tot el material cedit pel fotògraf per la seva conservació i consulta per la ciutadania.
El temps.
Jornada avui marcada pel fred i les nuvolades. El cel estarà tapat pràcticament tot el dia amb valors que no superaran els 9 graus. Els núvols podrien descarregar ruixats de cara al vespre. Cel encapotat també demà dimecres, però amb un lleuger augment de les temperatures. Les màximes pujaran als 13 graus. I avui, bona part de la ciutadania i sobretot la canalla, pendents d'aquests flocs de neu, que en principi no cauran al Prat, però que podrien donar alguna sorpresa. Fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimarts 24 de gener. La informació local torna aquesta tarda amb els butlletins informatius a partir de les 5. Tot seguit us deixem amb els esports de la mà de la Míriam Roures-Lain. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
Que t'agrada la bona música? Doncs has d'escoltar Clearwood Blues Radio, el millor programa de blues. Els divendres a 2:15 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right.
Cada sábado en el Prat Radio de 2 a 4 del mediodía llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 de mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6 todos los sábados con Juan López.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo, todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buenas personas.
No te lo pierdas.